El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Estudiants de 19 anys que havia deixat els estudis ho havia fet abans d'acabar l'ESO. Les dades de l'estudi d'abandonament escolar que ha fet públiques la Fundació Bofill posen de manifest que l'alumnat estranger és qui més abandona els estudis, que els nois abandonen més que les noies, però també que les noies estrangeres passen per una situació molt complicada i difícil. Volem abordar-ho en detall en els pròxims minuts amb l'Adrián Zancajo, que és l'autor de l'estudi que la Fundació Bofill presenta aquest matí, que ens poden explicar una estoneta abans a Ràdio Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
6 de cada 10 estudiants de 19 anys que han deixat els estudis ho han fet, és a dir, abans d'acabar l'ESO, no? Com podem analitzar?
O ara d'acabar l'ESO. El que nosaltres diem, bàsicament, és que la gran part del que després en diem abandonament educatiu prematur es produeix a l'ESO o just en acabar l'ESO, és a dir, de nois i noies a joves que no transiten cap a l'educació postobligatòria. Per tant, bàsicament que la gran part del que després ens trobem com a abandonament educatiu prematur es produeix abans d'anar a la postobligatòria, als cicles formatius i al batxillerat. Més o menys aquesta seria la dada.
Clar, i de tots aquests estudiants que ho acaben deixant, sabem quants acaben tenint el certificat de l'educació secundària obligatòria, perquè això en un futur marcarà moltes coses, no, també?
Sí, a més una dada, jo crec que ja ho intuïem, però una mica sorprenent quan l'hem col·locat en xifres, i és que la meitat dels joves que abandonen a quart d'ESO, després d'acabar a quart d'ESO, havien graduat. Per tant, són joves que podien haver accedit directament a un cicle o al batxillerat, però en canvi opten per deixar d'estudiar. Per tant, la idea aquí és que, evidentment, les taxes de graduació i la graduació a l'ESO és rellevant per poder transitar i per poder continuar els estudis, però que ens trobem que una bona part dels joves que abandonen han graduat i, per tant, que aquí hi ha elements més complexos a l'hora d'entendre per què els joves abandonen o no, que no és només la qüestió de tenir el graduat o no tenir el graduat.
Per tant, podíem, en certa manera, separar el concepte de fracàs escolar amb abandonament escolar, en alguns casos.
Jo crec que el concepte de fracàs escolar ha quedat ja una mica antic i sí que diria que en qualsevol cas no hi ha una relació molt directa entre el fet de graduar l'ESO i de no fracassar, diguéssim, i transitar cap a l'educació postobligatòria, perquè ens trobem això, que la meitat dels joves que abandonen, que ho deixen, han graduat. També l'altra qüestió, ja simplement per apuntar-te, és que estem en un context social, econòmic, on tenir el graduat de l'ESO ja no és una condició suficient per tenir una trajectòria vital, laboral, etcètera, mínimament satisfactòria. Per tant, el que necessitem és que, si no tots, la gran majoria de joves tinguin un nivell educatiu d'educació postobligatòria, com a mínim tinguin un batxillerat o tinguin un cicle formatiu de grau mig.
Clar, anem una mica a pas, no? Perquè repassem algunes de les dades, no? Pràcticament 9.905 estudiants ho van deixar estar, no? Van acabar quart d'ESO i van deixar-ho estar. Clar, aquestes dades com les podem valorar a nivell de Catalunya? És a dir, partit d'altra manera, quina taxa d'abandonament escolar tenim a casa nostra?
Clar, nosaltres estem entre el... Depèn de l'any. Com sabeu, hem analitzat els darrers 4 cursos escolars que estan disponibles, però és una sèrie que és molt estable. Estem entre un 12,7 i un 12,5 dels joves que feien quart d'ESO en algun d'aquests cursos no va transitar cap a l'educació postobligatòria. Llavors, això és molt difícil de comparar a nivell autonòmic o a nivell europeu perquè no hi ha indicadors similars. El que sí que sabem és que nosaltres a Catalunya tenim una taxa molt baixa d'escolarització als 17 anys, que és com l'edat teòrica en què comença l'educació postobligatòria. I aquí sí que destaquem que entre la tercera comunitat autònoma amb una menor taxa d'escolarització en aquesta edat. Per tant,
en quina edat, a quina taxa estem en aquest
17,
sentit?
Nosaltres agafem com a indicador la taxa d'escolarització als 17 anys, que és com l'edat teòrica on els nanos haurien de començar l'educació postobligatòria, i som la tercera comunitat autònoma, només després de Ceuta i Melilla, amb una taxa d'escolarització en aquesta edat més baixa.
Per quina taxa tenim?
Ara m'ho faig dir de memòria, però diria que és un 86, no tinc la dada de
Per tant, estaríem parlant que pràcticament...
Sí, tenim com un 15% de nanos, 15-13, que no estan escolaritzats als 17 anys.
Per tant, una dada important, sobretot pel fet doncs, de la diferència, no?, amb les altres comunitats, que segurament ens porta també a analitzar-ho. Anem a fer primer un perfil i després anem a les altres qüestions que també poseu damunt la taula a l'estudi, que és com podem combatre-ho, no?, que seria també la part interessant. El dieu que abandonen més els nois que les noies.
Sí. Sí, això ho sabem també en abandonament educatiu prematur. Sabem que en termes generals els nois tenen pitjors resultats educatius de graduació, de transició a l'educació superior que les noies. Però aquí hi ha un element, no diem res de nou, però crec que el que diem de nou és que compta quan interacciona el fet de ser noia amb altres factors de vulnerabilitat, com el fet de ser estranger o de ser alumne en condició socioeconòmica baixa. En aquest cas, quan creuem això, el que veiem és que les noies estrangeres, les noies que tenen NESE per raons socioeconòmiques, tenen taxes d'abandonament que són en termes relatius i en termes absoluts més properes a les dels nois que a les noies que no nadives o les noies que no tenen aquesta condició socioeconòmica.
Clar, aquí el que tenim també, per tant, és que, diguéssim, que una de les qüestions que ens porta és més nois que noies, més població estrangera, no?, també la que acaba abandonant els estudis, i al darrere també hi ha una situació socioeconòmica, entenc, no?
Sí, exacte. Sí, que eren dades que, o sigui, que preveiem, evidentment, hi ha un factor de vulnerabilitat, però sí que és cert que estem, en el cas dels estrangers, estem com dues vegades i mitja per sobre dels nadius, que és una diferència molt important, i en el cas de l'alumnat NES estem com tres vegades per sobre de l'alumnat que no té dificultats socioeconòmiques. I jo volia fer aquí un apunt que el porto fent aquests dies, i és dir que aquests nanos no abandonen pel fet de ser estrangers o no abandonen pel fet de tenir dificultats socioeconòmiques, aquests nanos abandonen amb aquestes característiques en aquest sistema educatiu. I segurament el que hem de fer és veure com el sistema educatiu pot donar resposta a les necessitats d'aquests alumnes estrangers o NESE perquè no abandonin. Per tant, defugir una mica aquesta idea de que pel fet de ser estranger tindran més probabilitats d'abandonar o pel fet de ser NESE, i començar a pensar com fem perquè el sistema educatiu sigui capaç de respondre a les necessitats que tenen i reduir aquest diferencial que tenen amb els seus companys que no són estrangers o que no són NESE.
Clar, però sí que el que poseu de manifest és que hi ha determinats centres, no?, que aglutinen determinat tipus d'alumne, que aglutinen també més casos, no?, d'aquestes característiques.
Sí, aquí el que apuntem és això. En primer lloc, que hi ha una... Igual que hem parlat molt aquests anys de la segregació i la concentració de l'alumnat estranger i l'alumnat amb dificultats socioeconòmiques, el que trobem quan mirem abandonament a quart d'ESO és també que aquests nanos estan molt concentrats en determinats centres. De fet, el 50% dels alumnes que abandonen a Catalunya, el 25% dels centres, que és un nivell de concentració molt alt. I és evident que això està vinculat amb la segregació i amb la concentració de l'alumnat més vulnerable, estranger o NESE, però aquesta idea que volíem transmetre, que les polítiques de lluita contra la segregació escolar també poden tenir un efecte molt positiu en termes de reducció de l'abandonament, perquè aquí, quan concentres alumnes que abandonen, comences a tenir una dinàmica d'amplificació d'aquest abandonament, perquè aquests nanos estan rodejats i escolaritzats d'alumnes que no transiten, i la falta de referents és important. Per tant, la segregació de l'alumnat que abandona també és molt rellevant i cal impulsar mesures per reduir, per intentar que aquesta distribució sigui més homogènia entre les diferents escoles i que segurament la reducció de la concentració reduirà l'abandonament que tenim a quart d'ESO.
Ja anirem, ara anirem també a aquesta part que són els mecanismes que podem posar en marxa, però quines implicacions té a dia d'avui a Catalunya abandonar els estudis? És a dir, quines conseqüències a nivell social, socioeconòmic de futur té per aquests joves prendre aquesta determinació?
El que sabem és que ara mateix l'alumnat, tot i que graduï, tingui el certificat de l'ESO, la població que només té ESO o estudis inferiors, és a dir, que no ha graduat, té, evidentment, pitjors trajectòries laborals, però també més problemes d'inclusió social, més problemes de salut, més problemes d'exclusió, i per tant, estem en un punt, com fa anys enteníem que l'educació secundària era un requisit imprescindible per tenir unes mínimes garanties, després hi ha altres elements a tenir en compte. Ara el que ens hem trobat després d'uns quants anys, i això no és només a Catalunya, és en el context europeu, que el mínim necessari per tenir una condició necessària no és sempre suficient, però per tenir una trajectòria de vida mínimament digna és tenir algun nivell d'educació postobligatòria. Avui en dia el que ens mostren les dades és que tenir l'ESO o menys de l'ESO, és a dir, no haver graduat, és un factor que vincula de manera molt significativa amb processos d'exclusió social, de treball més precari i de més problemes en diferents àmbits de salut, econòmics,
Per tant, estem exposant, a partir d'alguna manera, un perfil molt alt de la població, no? Un percentatge important de la població en tot aquest context. No? Penalitza més en les noies que en els nois? Perquè havia llegit algun estudi que deia que la penalització era més gran per elles, no?
Sí, això nosaltres no hem pogut mirar perquè no mirem resultats a llarg termini, però sí el que sabem, perquè hi ha molta evidència, és que tot i que les noies abandonen menys que els nois, el fet de aquelles noies que abandonen i per tant no graduen en l'ESO o tenen un nivell d'ESO només, estan molt més penalitzades en el mercat laboral, tenen molt més probabilitat d'estar en una situació d'exclusió social en el futur. Sí, aquesta és una tendència que s'explica per patrons més socials de desigualtat de gènere, però sí que el que sabem és que no tenir l'ESO o no tenir ni l'ESO és més perjudicial, diguem-ho d'alguna manera, per les noies que pels nois.
Anem a les opcions, no? a les maneres o el que podem fer. No? Per exemple, parleu de fer plans individualitzats, no? De buscar la manera d'anar en concret a les necessitats de cadascun d'aquests alumnes, no?
Sí, nosaltres el que diem és que en termes molt generals hi ha moltes excepcions que són molt valuoses, però en termes generals l'orientació a Catalunya s'ha centrat en el darrer curs de l'educació secundària i ha estat molt enfocada en donar una informació sobre quines opcions d'escolarització tenien i, a més, una informació molt similar per tot l'alumnat. Aquí la idea, i jo crec que el departament ja està treballant en aquesta direcció, però nosaltres enfatitzem això, que el que cal és una orientació que sigui individualitzada, és a dir, que pugui atendre les motivacions de continuar estudiant o d'abandonar, que són diferents entre un alumne que és estranger d'un alumne que potser té problemes socioeconòmics, que sigui flexible, és a dir, que ens puguem adaptar en cada moment de l'etapa educativa i puguem donar recursos diferents, que acompanyi el procés i que sigui no només el recurs de l'ESO quan els nens han de triar entre l'educació entre els cicles i el batxillerat, sinó que sigui una orientació que comenci en el moment que ells comencen l'ESO i que els acompanyi fins al final de l'educació postobligatòria en una concepció una mica més comprensiva de la orientació i de l'acompanyament.
Per tant, obrint una mica més la visió, no? No sé si en aquest punt també és clau una revalorització, que crec que també s'està fent des dels sectors de l'àmbit de l'educació, però de la formació professional.
Jo crec que s'ha fet molt bona feina en els darrers anys. Crec que, de fet, el que ens estem trobant és això, és més demanda que oferta de formació professional. Per tant, crec que ara mateix, evidentment, tot és millorable, però de fa 10 anys, 15 anys, quina era la percepció social dels cicles formatius, a la que és ara, hi ha hagut un canvi molt, molt important. I per tant el que ens trobem ara és que falta oferta de cicles formatius, no demanda. Els nanos, ens hem trobat ja en les dues darreres preinscripcions que hi ha hagut molts problemes de demanda no atesa per anar a cicles formatius. Per tant, jo crec que evidentment tot és millorable, segurament, però ara mateix crec que el focus és més de planificació educativa, de ser capaços de posar formació professional al territori, formació professional rellevant, que no pas que no sigui una opció formativa valorada.
I buscar altres espais que no siguin tan reglats, és a dir, que la formació no passi únicament per aquests espais que potser encurseten més l'alumne, sinó que vagin a buscar d'altres necessitats o d'altres interessos que pugui tenir?
Jo el que crec que ja nosaltres sabem per les escoles de noves oportunitats, pels programes de formació i inserció, que són aquests mecanismes més flexibles, que hi ha elements de pedagogia, de classes petites, d'un acompanyament que funcionen. Però el que diem és això, hem de ser capaços de traslladar-ho a l'educació, als cicles formatius i al batxillerat també, que a vegades oblidem una mica el batxillerat quan parlem d'abandonament. I per tant, crec que sí, que hem de buscar opcions més flexibles, però opcions més flexibles que no siguin específiques per l'alumnat que abandona o que està en risc d'abandonar. I que hem de fer que els cicles formatius tinguin més flexibilitat, siguin menys reglats, diguéssim, d'alguna manera, i també el batxillerat. Per tant, l'aposta nostra és una mica aquesta, és a dir, com fem que aquelles bones experiències que tenim, que sabem que funcionen a nivell municipal, de ser més flexibles, de potser més vinculació amb el món de l'empresa, tot això, i més flexibilitat per ser perfils d'alumnat que tenen altres necessitats a l'aula, això es pugui traslladar als cicles formatius i al batxillerat. Perquè, si no, el risc que correm és tenir uns cicles formatius i un batxillerat per un perfil d'alumnat molt concret i després programes de segones oportunitats o programes específics per un altre perfil d'alumnat. Per tant, la idea és, torno a repetir, és com fem que el sistema educatiu reglat, el que entenem com els cicles formatius i el batxillerat, s'adapta a una diversitat de nanos i de perfils i de necessitats diferents, que no pas que els nanos hagin d'adaptar al sistema educatiu.
Una altra qüestió de la qual també poseu l'accent, i ho fèiem ara també a l'entrevista, és en la segregació escolar i l'escola inclusiva, no? Aquí quin paper hi juga?
Tenim dos elements. En termes d'inclusivitat, el que ens preocupa molt és l'elevat percentatge d'abandonament que hi ha entre l'alumnat que té necessitats específiques de suport educatiu. I especialment estem trobant amb taxes d'abandonament de l'alumnat que té necessitats educatives especials, que són nanos amb algun tipus de dificultat intel·lectual o física, que tenen taxes d'abandonament que superen gairebé tots els anys que hem analitzat el 40%. Per tant, aquest és un tema molt complex, perquè ja estem parlant d'un perfil d'alumnat molt heterogeni, que no és fàcil d'atendre i que no hi ha una necessitat, o sigui, no hi ha una solució única. I el que diem a l'informe és que el que mostra aquesta dada és que tenim un problema d'inclusivitat a la postobligatòria i segurament també a l'obligatòria, i que, per tant, el que cal fer, ja s'han posat en marxa algunes iniciatives, com els itineraris formatius específics, que estan orientats a adaptar la formació professional a les necessitats educatives especials, però que aquests programes encara són molt petits, que són només per a algunes famílies professionals molt concretes, i el que cal és que aquest tipus d'adaptació i aquest tipus de suport s'estengui a totes les famílies professionals i s'estengui també al batxillerat. Aquí és en l'àmbit de l'educació inclusiva. I el tema de la segregació, bàsicament el que et comentava abans, és aquesta idea de que tenim una elevada concentració en determinats centres de Catalunya de l'alumnat que abandona, i aquesta concentració és un problema en termes de justícia social, però també és un problema en termes d'amplificació de l'abandonament. Sabem que els nanos amb les mateixes condicions, quan estan en centres amb elevada concentració d'abandonament, tenen més probabilitats d'abandonar. I, per tant, s'amplifica aquest efecte, siguin estrangers, siguin més socioeconòmics, i, per tant, cal reduir abandonament, cal reduir la concentració de l'abandonament, bàsicament, perquè els nanos han d'estar distribuïts de manera mínimament homogènia entre els centres, i també per una raó molt més instrumental, que si aconseguim reduir la segregació d'aquests alumnes, aquests alumnes abandonaran menys. Quan tinguin referents, quan en la seva classe hi hagi joves que transitin cap als cicles, cap al batxillerat, això són referents per aquests joves que abandonen, que en altres contextos on hi ha una elevada concentració d'abandonament no tenen. I per tant és important la desegregació de l'alumnat que abandona per raons de justícia social, però també per intentar reduir les taxes d'abandonament educatiu.
Doncs ens quedem amb aquests deures i aquesta feina per fer en els pròxims anys, però sense massa marge de maniobra, vull dir que ens hem de posar per millorar totes aquestes dades. Ho hem comentat avui amb l'Adrián Sancajo, autor d'aquest estudi que la Fundació Bofill presenta d'aquí una estona a Barcelona. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.